És curiós amb això dels dies internacionals perquè de vegades et porta aquestes coincidències com la d'avui. Al final estem destinats a entendre'ns. Avui és el Dia Internacional de l'Home, 19 de novembre, però el 19 de novembre també és el Dia Internacional de la Dona Emprenedora, el qual ho considero tot un encert. I, curiosament, doncs mira, han coincidit el mateix dia al calendari. Soc el Ricard Álvarez, comencem a parlar de Lleida, des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes del cap de setmana, divendres avui, 19 de novembre, com et deia, hores d'ara. Home, ha millorat una mica, 8-9 graus a la ciutat de Lleida, però aquest matí era ben fresc. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Alba López. Farem una repassada a la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Estarà amb nosaltres el Jordi Sitjà per obrir-nos aquesta agenda esportiva. Ens n'anirem a la redacció del diari La Mañana per parlar amb l'Andrés Rodríguez, per parlar de música i per escoltar el seu Melo Malo. Estarà amb nosaltres també el Joan Masdeu. Ja saps que és el cantant de Whiskins i que demà a les 8 del vespre està a l'Espai Orfeó. Amb ell parlarem una estona perquè ens expliqui què és el que ens ve a presentar, que ja t'avanço, que és el final de gira i que el fan a Lleida. Per tant, és una bona oportunitat de tornar a escoltar el Joan Masdeu i tornar a escoltar aquells clàssics de Whiskins. Parlarem de llibres avui amb la Anabel Ramos i parlarem a l'espai A Llibrera't, que ja saps que, a més, el veu batejar vosaltres, aquest espai. Que nosaltres tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, on ens pots enviar el que vulguis, amb educació i respecte, però el que vulguis. Missatge de veu o missatge de text. I una de les coses que demanàvem era posa nom a aquest espai amb l'Anabel Ramos per parlar de llibres. I el veu posar, i jo crec que el veu encertar, i molt, A Llibrera't, amb l'Anabel Ramos. Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine i la Laura González. I a partir de 2:15, a l'Espai Groc ja rematem l'agenda d'espectacles, de música, d'arts escèniques, de cultura, de cara al cap de setmana. Així que aquest és el nostre menú des d'ara fins a les 2 de la tarda. Ja saps, tot des de Lleida. Ara mateix marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera l'Alba Ramos ens parlarà de llibres. No, ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada molt estable aquest divendres a Lleida. Cels serens, llueix el sol, amb temperatures màximes que pugen. Avui arribem als 12 graus a Viella, 15 al cas de Tàrrega, 16 a Lleida i Balaguer o els 18 a la Seu d'Urgell. Tot això amb vent variable, fluix o en calma. De cara a demà dissabte començarem la jornada amb cel poc ennuvolat, però al llarg del dia la nuvolositat augmentarà, per la tarda amb cels força coberts i cap al final del dia amb probabilitat d'alguna precipitació dèbil i dispersa, especialment a les comarques del sud. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran i les màximes canviaran poc. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. 9 graus a la ciutat de Lleida. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Recorda que, tal com t'avançàvem, ahir representants sindicals dels treballadors de la presó de Ponent es van tancar al Departament de Justícia a Lleida per exigir mesures a la conselleria i a la direcció del centre que garanteixin la seguretat de la plantilla. La directora territorial, Montserrat Meseguer, es va reunir amb els representants sindicals que li van explicar durant més d'una hora la problemàtica a la presó amb l'augment de les agressions als funcionaris i la conflictivitat, a més de la manca de personal i la insalubritat a les instal·lacions. Fons de Justícia van assenyalar que Meseguer els va manifestar que traslladaria les seves reivindicacions a la conselleria. Parlem de diners perquè el pressupost de la Diputació de Lleida de cara a l'any 2022 pujarà fins als 143,6 milions d'euros, un 4,6% més que els d'aquest any. Aquesta és la proposta que han presentat el govern de la corporació format per Esquerra i Junts per Cat, que també han volgut destacar la facilitat amb la qual han consensuat uns comptes en comparació amb altres institucions que actualment també estan treballant els pressupostos de cara a l'any vinent. I parlem de la pandèmia, perquè tenim uns quants grups confinats d'escolars a nivell de tot Catalunya. 93 grups escolars estan confinats, pugen en 8, i 15.156 persones estan en quarantena, que suposa més de 1.399 persones més en les darreres 24 hores. Ja sabeu que a la demarcació de Lleida tenim dos centres tancats, una a l'Aser Leral i l'altre a Mollerussa, amb pocs positius, és cert, però s'ha de fer per precaució i per tallar, sobretot, els ponts de transmissió. Però és que, en tema de vacunes, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que hi ha previst iniciar les terceres dosis en gent gran de més de 60 anys i personal sanitari i sociosanitari ben entrat el desembre. Per tant, fins d'aquí 3-4 setmanes no començarem a vacunar en aquesta tercera dosis les persones de més de 60 anys, que és el llindar d'edat que s'havia baixat aquesta tercera dosi de vacuna, i també a tot el personal sanitari i sociosanitari, que va ser de les primeres persones, dels primers treballadors que es van vacunar. Avui, Salut ens diu que hi ha 91 nous positius a la província de Lleida. Per tant, pràcticament fregant el 100 altra vegada. 23 persones estan ingressades per Covid-19 a la regió sanitària de Lleida, un menys que ahir, i el nombre de malalts crítics a les UCIs passa de 5 a 6, un més que ahir. La xifra de defuncions comunicada per Salut es manté en 871. Igual no deixa de ser, doncs, una bona notícia. Vinga, que parlem d'esports. L'agenda esportiva que ens la porta el Jordi Sitjà.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
A les portes del cap de setmana tenim el Jordi Sitjà per parlar d'esports. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Comencem parlant de futbol femení.
Doncs sí, comencem, com sempre, amb l'AEM, que vol continuar amb bones sensacions després d'aquestes dues últimes victòries en dues setmanes. Primer contra el filial de l'Espanyol i després ja contra el Racing de Santander la setmana passada 1-2. Aquest diumenge jugaran a la 1, aquí al Secà de Sant Pere, a l'AEM, contra el Parquesol. Voldran continuar amb aquesta bona dinàmica. L'altre equip de la ciutat, el Pardinyes, jugarà també diumenge a la mateixa hora, a casa també, i voldrà aconseguir la primera victòria.
En futbol masculí, la notícia és el sorteig que es va realitzar ahir a 4:45 de la tarda de Copa del Rei.
Doncs sí, el Mollerussa li va tocar jugar contra el Getafe. Jugarà el dimarts 30, o el dimecres 1, o el dijous 2 de desembre, és a dir, ja en dues setmanetes. Per altra part, el Lleida Esportiu jugarà, veurem si l'últim partit al Camp d'Esports, diumenge a les 5 contra el Terrassa. Un Terrassa que és nou en aquesta nova segona RFRFF, després de pujar i ascendir de tercera divisió, i recordem que és un recent ascendit que va ascendir de rebot perquè el Vilafranca és un filial del Lleida que no va poder ascendir i, per tant, de rebot va acabar pujant el Terrassa.
És veritat, perquè esportivament s'ho havia guanyat el
Vilafranca. Exacte. Sí, sí. En futbol amateur, destaquem a Primera Catalana dos derbis de lleidatans que es disputaran a Borges, el Borges Alcarràs, i el Mollerussa Solsona Mollerussa, com hem comentat, després d'aquest xoc de Copa del Rei. Els dos seran el diumenge a les 4 i a les 5 de la tarda, respectivament. Per altra part, l'Atlètic Lleida, el líder de la categoria Primera Catalana, vol mantenir el liderat i visitarà el Vista Alegre diumenge a 2:00. Escoltem com valora el liderat Marcel Ormo, una de les estrelles de l'equip.
Estem molt motivats amb el projecte i de moment pues, estem reflexant amb els resultats i al final és important sentir-te o veure't a la part alta quan abans millor, però sempre diem que sobretot fins a mitja temporada la classificació gairebé que no cal ni mirar-la i seguirem treballant per fer des de ja aquest cap de setmana que juguem al camp del Vista Alegre.
Parlem de bàsquet, Jordi, bàsquet femení, que ara sí que em sembla que ja tornen a jugar.
Doncs sí, venen després de dues setmanes d'aturada de seleccions i el Cadi la Seu ja va jugar ahir, va guanyar contra el Campus Promete 6-8-5-9 i tornen a jugar diumenge a les 6 contra el Leganés allà a Madrid.
Amb bàsquet masculí,
el Força Lleida vol continuar amb aquesta bona dinàmica que porta durant aquestes setmanes i jugarà demà a Granada a les 6 de la tarda. Recordem que venen de guanyar 75-71 contra el Valladolid.
Hoquei femení, el Vilassana, després de dues jornades i dues victòries, a reformar-se.
Doncs sí, tercera jornada a Vilassana contra a Sant Cugat, a fora, a les 8:30 de la tarda.
El hoquei masculí segueixen aturats.
Sí, ja començaran la setmana que ve i ja farem una miqueta més de repàs.
Molt bé. Futbol sala.
Mira, en futbol sala tenim el partit de la jornada, que serà l'Amsauto Andorra, diumenge a les 11 del migdia, on l'Amsauto ve després de perdre contra les Plugues. El primer classificat intentarà, pues, continuar a l'estela del liderat amb la segona posició.
I parlem de vòlei, perquè tenim el Balàfia Vòlei líder.
Sí, en aquest cas líder, estaven segons la setmana passada, però amb aquesta victòria del seu rival principal, 3-2 contra el Barberà, es fiquen líders, i ara aquest cap de setmana jugaran contra precisament el club de voleibol Barberà a Barberà, diumenge a la 1:30. Escoltem el seu entrenador, Carles Oca.
Aquest cap de setmana juguem un partit molt important a Barberà, diumenge al matí, un horari les 13:30 que no ens va gaire bé, i que això, afegit al fet de que Barberà va fer un 3-2 al darrer partit contra Llars Mundet, que actualment va és l'equip líder empatat amb nosaltres a punts, doncs ens fa pensar que serà un partit molt dur.
I per acabar, Jordi, un esport que l'incorporem, perquè, clar, arriba també meteorològicament el moment de parlar. Parlem d'esquí.
Doncs sí, arriba la temporada d'esquí i dimarts es farà la presentació de la temporada de les pistes per excel·lència. Aquí a Lleida, de Baquera i Beret, es farà tot a Finques Prats, allí a
la carretera d'Osca, sí.
Una mica, sí, a la carretera d'Osca, una mica de presentació d'aquest esdeveniment.
Molt bé. Jordi Sitjà, gràcies, bon cap de setmana.
A tu, Ricard, una abraçada.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que marxem cap al carrer Príncep de Viana, a la redacció principal del diari La Mañana. Allí tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Venga, estamos a las puertas de otro fin de semana ya fresquito, ¿eh?
Estamos así, y además siempre sorprendiéndome, porque es que la gente tiene mucha imaginación para hacer cosas, de verdad.
Bueno, esto es bueno, ¿eh?
La última es la de el músico Joan Gallardo, el que se ha dado a conocer hace poco delante de su proyecto personal como Minim, ¿sabes?
Ajá.
Palíndrome este que decíamos,
sí,
que
sí, sí,
todo
sí,
con minúsculas, y que se lee tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, pues que ahora hace los Bermuds de Juan.
¿Ah?
Los vuelve a reactivar, porque por lo visto ya lo venía haciendo. ¿Y qué consiste esto? Pues hacer un Bermud entre amigos, conocidos e invitados, con la música que es la pasión, hacerlo los domingos, y hacerlo ¿dónde? En el comedor de su piso.
Bueno, eso ya es muy íntimo, ¿eh?
Sí, bueno, pero va gente, y por lo visto ha ido a gente de renombre internacional como Jordi Rossi cuando pasó por aquí, por Lleida.
Ajá.
Y bueno, es así una cosa muy íntima, muy muy familiar, pero que bueno, que no deja de ser pues algo original.
No, hombre, por supuesto, no hay nada como que te inviten en casa, o sea que eso está clarísimo, ¿eh? Pero sí, sí, es original, la verdad.
Además abarca todos los estilos de música y no hace ascos a nada, y bueno, ya de paso hablando, ya que hablamos de él, pues de Joan Gallardo, pues como Minim, o sea, como delante del proyecto que tiene, pues actuará este sábado en directo en la librería La Sabatería.
Ah, vaya.
O sea, también buscando otros escenarios.
Muy bien, muy
siempre.
Bien. Siempre. Muy bien. Oye, pues buena propuesta, ¿eh? Buena propuesta. Además,
pues sí,
seguro que surgen temas, comentarios, charlas interesantes, ¿eh?
Claro, ¿seguro? Claro, es que es perfecto. Además, un domingo de estos soleados.
Ahora,
me imagino los domingos soleados.
Sí, pero tiene el comedor muy grande o entran pocos,
sí, sí,
¿eh?
Sí, lo tiene grande, sí.
Vale.
Lo suficiente como para, bueno, igual que mi casa, que yo tengo mi salón del rock.
Ah, vale.
Que cuando vienen los colegas, pues aquello parece un pequeño papa.
Vale, vale. Entonces,
solo sí. Del rock, que le
yo, llamo yo. Yo en casa, y ahora con lo de las distancias, meto a 5 personas como mucho, ¿eh? No, no cabríamos más, pero bueno. En fin, bueno, buenas propuestas. ¿Qué más tenemos?
Vale, vamos a por el viernes, porque esta noche a las 9, Pau Wailbé presenta su 6º disco en solitario, La vida es Sara, en el Espai Orfeó. Los que quieran tirar más de jazz, pues saben de qué está el Jazz Tardó, viernes también por la noche, esta noche, en la sala 2 del auditorio, a las 10, está Ignasi González Quartet. Tenemos más cosas, que nos vamos al sábado con el Joan Masdeu, que será el protagonista a las 8 de la tarde del sábado en el Espai Orfeó. Este músico lideró al grupo Los Whiskins, que bueno, primero fueron Whiskins Cullons, luego se le cayeron los Cullons.
Sí, sí.
Se quedaron en Whiskins.
Es verdad, ¿eh? Primero era Whiskins Cullons, sí señor. Sí, sí.
Hasta su disolución hace ya más de una década, y ahora regresa a Lleida para revisar por primera vez las mejores canciones de aquella banda de Reus, que las ha incorporado en su nuevo disco que se llama La Flor del Panical, que era un tema de precisamente de los Whiskins.
Uh-huh.
Y bueno, en el Antares sigue apostando por los conciertos con taquilla inversa. Uh-huh. Esta noche, viernes, a las 10:30, tenemos el Indie Fall de Alba Mirás, una joven cantautora barcelonesa. Y luego el sábado será el turno de una formación de rock que se llama Guardafuegos, que son del Vendrell, que vienen a presentar Lo que tenga que ser, lo que pasa que será en formato acústico, a la espera de que puedan venir ya a hacer toda su descarga eléctrica.
Bueno.
Nos vamos a... Bueno, seguimos en el sábado. Los que añoren a Dire Straits, pues tienen una banda tributo que se llama Brothers in Pan, que es la segunda vez que vienen. Sí. Ya vinieron hace... Sí, vinieron hace unos años. En noviembre del 2018, precisamente,
sí,
también vinieron a la Yecha, porque sigue siendo Yecha igual ahora que antes. Pero aquella vez venían recreando los éxitos de Dire Straits entre los años 78 y 91, y ahora, en el caso de mañana, que será a las 9 por 36 o 38 euros, según si es anticipada o en taquilla, me parece exagerado, pues vienen a hacer el tributo al disco doble en directo, al Chemi, que es uno de los más grandes que tiene el Dire Straits. También estamos en el sábado, pero por la mañana a las 11, en el Espai Orfeó vendrá Jaume Sanuy, ya que no hace conciertos porque está todavía en espera hasta el año que viene, al frente de Ace of Spades Producciones, y él hablará sobre su trayectoria de más de 25 años vinculado a la farándula, en un acto en el que también mostrará su faceta como DJ Spies, pinchando algunos de los temas que forman parte muy significativa de su vida y de su trayectoria personal.
Uh-huh.
Y luego en el Arca de Almacelles, a las 12 de la noche, el Último Escuadrón van a hacer el último concierto de este año. ¿Por qué? Pues porque se quieren encerrar en el estudio para terminar de grabar el que será su segundo álbum, En Tierras Desconocidas, que ya tienen la mitad hecho. Pero bueno, son tan ambiciosos que quieren poner 15 temas en el disco.
Bueno.
Y bueno, pues entonces, y también hay que decir de que este será el último bolo en el que estará el guitarrista Carlos Cerezo, que les ha estado acompañando en los últimos 8 bolos. ¿Y Carlos Cerezo quién es? Pues es un gran músico de larga trayectoria que ha estado con Javier Solo y también con Mr. Jones, y que, bueno, que quiere todavía especializarse más en música. O sea, es que no se cansan nunca los músicos de aprender. Siempre hay que ir aprendiendo.
Bueno.
Y finalmente hay que decir que el ciclo este de Vesprades, que siempre hemos estado dando cancha, pues finaliza el próximo miércoles en el Cercle de Bellas Arts, pues con nuestra musa, Duaina. Y esto más o menos es lo que hay así resumido de todo lo que se puede disfrutar en la ciudad.
Pues hay cositas, la verdad
y
es que tenemos...
Diciendo también de que los Blind Point han anunciado que Chema, el bajista, ha abandonado sus filas y que el nuevo bajista es Ricardo Olset, que forma parte también de Core Fosc, y que nuestros Brian Wassett, que ganaron el Pepe Marín de hace 3 años, pues estuvieron en Zaragoza arrasando este pasado sábado.
Qué bien.
Sí, sí, pero arrasando. Fueron para abrir el doble concierto con la banda tributo a Pantera Souther, y por lo visto se los devoraron.
Qué bien.
Bueno, pues nada, ya veis que tenéis propuestas de vivir la música en vivo este fin de semana. Ahora vamos con el Melo Malo, que ya sabes que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, y que escucharlo, pues lo tenemos. Tenemos la suerte de tenerlo los viernes aquí en Cope Lleida. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
La Maratón de TV3 celebrará el próximo 19 de diciembre su 30ª edición, este año dedicada a la salud mental. Y para conmemorarla, editará por primera vez un disco doble, con 30 canciones. El disco, que se venderá el domingo 28 de este mes con los principales diarios catalanes, entre ellos La Mañana, contará con 18 canciones de nueva producción y 12 temas que ya aparecieron en ediciones anteriores, pero que han sido grabados y versionados de nuevo. Hasta 16 estilos musicales distintos conviven en este doble álbum, que tiene una clara orientación juvenil por el aumento de los problemas de salud mental en ese colectivo, con una selección de referencia para los jóvenes. Hasta aquí todo muy bien, y con el legendario Miguel Ríos o los no menos veteranos OBK aportando su granito de arena. Pero ya estamos como siempre, en el sentido de que el centralismo de Barcelona se olvida de Lleida. Si el año pasado ya nos quejamos de que en el listado de músicos que aparecen en el disco no figuraba ninguno de la Terra Enferma, este año al menos han tenido la delicadeza de contar con Isaía and the Say Sisters, seguramente por el impacto que tuvo el cantante de Coers al proclamarse ganador del concurso televisivo La Voz. Kelly figura en el primer compacto, llamado Disco Azul. El segundo está bautizado como Disco Blanco. Qué raro que no sea Disco Grana, viniendo de donde viene esta propuesta. En cuanto al contenido, las canciones pretenden ayudar a superar el estigma social que existe en torno a la salud mental, con el objetivo de que esos trastornos dejen de ser un tabú. Todo me parece estupendo, pero insisto en que los de allí nos siguen teniendo a los de aquí como pobladores del Far West of Catalonia. Como si no tuviéramos bandas y solistas de calidad en las comarcas de Ponent en general y de la demarcación de Lleida en particular, que estarían más que disponibles para estas manifestaciones solidarias. Tendremos que tomar el ejemplo de Teruel y reivindicar que Lleida existe. Claro que sí que existimos, pero solo para lo que les interesa a los de la gran capital. Es una lástima que no nos tengan en cuenta, y más en una edición de este tipo, a sabiendas que en los últimos 9 años el disco de La Maratón ha sido el más vendido en cifras absolutas en España en todo un año, a pesar de que se vende en un solo día en Cataluña. Esto es lo que hay con ese egoísta centralisme que a los más humildes, como somos los lleidatanos, nos sigue condenando a Lleida en la herida del Far West of Catalonia. Oh yeah.
Ya sería el colmo tener que recurrir al Lleida existe dentro de Cataluña, pero vaya. Pero no estamos lejos,
No estamos lejos. Y esto del disco blanco y del disco azul, no sé. Qué raro que no sea disco grana.
Sí.
No es por nada. Ahora me parece que quieren montar un equipo para jubilados, ¿no? Que quieren recuperar a todos los... No sé, unas cosas más raras en el fútbol, oye.
¿Cómo abusas ahora,
No, yo no abuso. Yo lo único que sé es de que el Trueno y el Barça se parecen en que van por detrás del Rayo.
Además, no, es verdad que Andrés siempre lo ha dicho, ¿eh? Antes es del Rayo que del Madrid, ¿No?
Upa, Rayito siempre, y a la Madrid.
Muy bien. Oye, por cierto, que esta semana, no sé si fuiste a Barcelona o lo seguiste en streaming, pero entregaron los premios Onda, supongo que estuviste al caso, ¿no?
Sí, tanto, estuvimos ahí al pie del cañón, hombre, con el Sique. Ahí, genio y figura hasta la sepultura, que se dice, aquí mejorando la estirpe.
Cuando se lo entregaron, supongo que contento, cuando se materializa el día que hacen la ceremonia, pues aún más,
Bueno, lo seguiremos celebrando siempre.
Claro que sí.
Y mira, yo también el miércoles, el jueves que viene, por cierto, tengo que agradecer...
Es verdad, me lo dijo Cosme.
Sí, la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, pues mira, tiene un detalle, pues haciendo reconocimiento a mi trayectoria.
Muy bien,
allí
muy bien.
En el Escorchado, en el Teatro del Escorchado, a las 8 de la tarde.
Me lo dijo Cosme, pues oye, enhorabuena. Ya me lo explicas la semana que viene. Andrés Rodríguez, como siempre, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
tape on pagui la pena deixar-se la pell.
Has de fer memòria, potser no tanta, eh? O potser no fa tant temps que l'has escoltat, eh? Però aquest tema t'ha de sonar, sí. Vaja, jo crec que sí, eh?
Deixa les canes on
el que passa és que jo aquest tema el coneixia amb una altra veu, amb la del Joan Masdeu. Joan, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Jo recordo que tu cantaves aquest tema,
Sí, sí, sí. I fa un parell d'anys que l'hem recuperat i l'hem tornat a cantar. Aquesta és una revisió de les vàries que vam fer amb aquest disc de La Flor del Penical per rememorar el 25è aniversari de la publicació del primer disc de Whiskins i els 10 anys de la dissolució de la banda. El 2019 vam editar aquest disc, com et dic, amb una revisió de les cançons, podem dir-ne, més emblemàtiques, per fer una gira de concerts en format acústic, i aquesta en concret, que és la cançó On, doncs vam convidar el solsonenc Roger Mas, amb aquesta veu tan poderosa que Nostre Senyor li ha donat, i va acabar de posar la cirereta del pastís.
Molt bé. Joan Masdeu, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, i molt content, a part de parlar amb tu, que anem parlant sovint, tu i jo, Ricard, sí. Doncs content de venir demà a Lleida a fer l'últim concert d'aquesta gira d'aquest disc, de La Flor del Penical, que havia de durar un any i havia de durar només el 2020, però que per raons òbvies tots els artistes ens hem hagut d'anar adaptant, sí. I finalment acabarem demà, però contents perquè ens faltava la plaça de Lleida, diguéssim, i tot arriba, i finalment doncs demà podrem cloure aquesta gira a l'Orfeó Lleidatà a les 8 del vespre. Vull dir que contents.
Quan ja no queden que alimentar-la.
A l'Orfeó Lleidatà, demà, si no cal que faiguis massa agenda, és demà dissabte a les 8 del vespre el Joan Masdeu, que estarà sobre l'escenari. Per cert, què ens porteu? Quanta gent veniu?
Doncs farem un, com et dic, és un espectacle de petit format. Sí. Jo mateix, acompanyat del meu company i guitarrista Oes de Franc, revisant aquestes cançons de Whiskins, que havien estat reposant molts anys desades en un calaix, que vam recuperar per fer aquesta revisió en clau acústica, i avançarem doncs aquesta cançó que ara tu insinuaves una mica, que és el primer single d'avançament del que serà el meu nou disc, que acabem de publicar just fa una setmana. Vindran nous avançaments durant aquest hivern, i la idea és publicar el nou disc amb noves cançons al mes de març. O sigui que demà farem aquest tastet d'aquest Tot passa, que és aquest,
doncs
aquest
mireu,
single.
El Tot passa, el més nou de Joan Masdeu, demà, a més, si hi aneu, sempre podeu dir, escolta, jo hi era, quan va presentar aquest tema a Lleida. Tot passa de Joan Masdeu, que, com diu, és part d'un treball que ens presentaran el mes de març del 2022, que esperem que tot estigui molt, molt millor de com està ara.
Ja no ens atrevim a dir res, ja.
No, és millor no dir-ho, Joan. És que és molt millor no dir-ho. La veritat és que sí. Escolta, per cert, quina mitja d'edat esperes pel concert? Perquè, clar, tots els que escoltàvem els temes de Whiskins quan van sortir, doncs clar, ha passat aquesta quantitat d'anys, els 20, 25 anys.
Tot passa, Ricard, però el que sí que passa segur és el temps. Saps què vull dir? Aleshores, no m'atreveixo a dir quina mitjana d'edat et podria aventurar-me a dir la que esperem demà. El que sí que és molt bonic és, amb aquests concerts que hem fet aquests últims mesos, doncs retrobar-nos amb gent que potser feia temps que no veiem, gent que venia als concerts fa 10, 15, 20 anys enrere, i que en molts casos doncs, ens venen ja amb la família, i és molt bonic.
Aquí anava, els més joves de casa que es tornen a enganxar al Joan Masdeu,
Exacte, no marxem i em rasqueta al final.
I tant que sí. Doncs a l'espai Orfeó, demà a les 8 del vespre, sí. Tens el Joan Masdeu.
Últim concert d'aquesta, La Flor del Penical.
Molt bé.
I contents que sigui a Lleida.
Joan, una abraçada, que vagi tot molt bé demà.
Ho esperem, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui, camí cap a la una de la tarda, parlarem de llibres, ho farem amb la nostra bibliotecària preferida, l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Comencem el nostre espai a Llibrera't, que a més ja saps que és un espai que porta el nom que ens va proposar una oient,
I que a més és, bueno, que a més resulta que es coneixeu al final, eh? De, sí. De grups de lectura.
Sí, sí.
No, perquè
casualitat.
L'Anabel Ramos, a part de bibliotecària i treballar a la Biblioteca Pública de Lleida, ja sabeu que anava a dir és prescriptora. Diu, no, avui anem a canviar el mot, a veure si us agrada més. És aconselladora de llibres. Bueno, queda més clar, eh? Aconselladora de llibres.
Sí, sí.
T'aconsella llibres.
Sí, aconsella llibres, exactament.
Bueno, Anabel, escolta, què esteu fent a la biblioteca? Explica'm.
A veure, què estem fent a la biblioteca? Estem fent moltes coses. Tenim exposicions. Tenim una exposició que es diu A Nation in Retreat, que no sé si l'heu vist ja, us aconsello veure, que parla sobre l'exili i està acompanyada amb unes imatges molt, molt maques i a més tenim també llibres allà
clar.
Perquè pugueu consultar i veure.
Això el clar, seria, eh?
Això al claustre de la hemeroteca.
Uh-huh.
Quan entres a la biblioteca, a l'esquerra.
A l'esquerra.
Hi ha una altra exposició, sí, de Mercury and Art, que és de diferents visions de Freddie Mercury.
Ah.
Sí, amb diferents expressions artístiques i il·lustracions, i a escultures, i està molt bé, és molt interessant, també.
Uh-huh. Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, escolta, aconsella'm.
Mira, t'aconsello. La setmana passada...
Llibres.
Sí, la setmana passada, el dia 10 de novembre, va ser, van fer 30 anys de la mort de la Montserrat Roig. I nosaltres al grup de lectura vam llegir Montserrat Roig, és una escriptora que bé, va morir fa 30 anys, que va escriure moltíssim, des de narrativa, textos periodístics, va fer una obra que es diu Els catalans als camps nazis, que és una obra d'investigació molt important. I jo us volia recomanar una novel·la que es diu L'hora violeta, que seria com una espècie de... la última novel·la d'una sèrie de novel·les que va fer, que parlava sobre unes dones protagonistes. Són tres generacions de famílies i que estan... O sigui, representen la Barcelona dels anys 70, del segle passat, aproximadament. L'hora violeta és aquesta, l'última. Comencen amb Ramona Adeu, El temps de les cireres, i després l'hora violeta.
Uh-huh.
D'acord? Us recomano això, Montserrat Roig. Aquesta com a un clàssic. I també us recomano una novetat que es diu L'anomalia, d'un escriptor francès que es diu Hervé Letellier, que és un llibre molt curiós. Hi ha gent que li ha agradat moltíssim i hi ha gent que no li ha agradat gens. A mi m'agrada molt. És com un joc. El llibre és un joc, no? I planteja moltes qüestions, no? És, què et passaria, no? Per exemple, ara te pregunto a tu, Ricard, què passaria si t'haguessis de trobar amb el teu tu de fa 3 mesos?
Ai, mare de Déu. Amb el de fa 3 mesos, o sigui...
Amb el de fa 3 mesos.
Això vol dir que ens n'anem a l'agost.
A l'agost, sí.
Estaré de vacances.
Sí, pues... tu arribes a casa, val? I te trobes el teu tu de fa 3 mesos. Que no sap, que aquell tu no sap el que ha passat en aquests 3 mesos.
Clar, evidentment, però tu sí que ho saps.
Però tu sí que ho saps.
Pues, escolta, és una línia argumental curiosa, eh?
Sí,
perquè,
sí,
a més, 3 mesos no és un llarg període de temps, però ja dona per segons quines decisions.
Exactament, poden passar moltíssimes coses.
Clar.
O no haver passat res. Està molt bé, us el recomano, el tenim a la biblioteca, està editat per edició 62, i planteja, a més, qüestions com a metafísiques, física quàntica, religió, vull dir, és una barreja així... molt interessant, a mi m'agrada molt.
Sí, 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 sí.
El recomano sovint.
Vinga.
què més? Mira, ara anem al còmic d'adults.
Còmic d'adults.
Val? Mira, i ara m'he donat compte que estic recomanant molt francès aquesta vegada. Us recomano una sèrie de còmics que es diu... La sèrie se diu Los buenos veranos. Estan escrits per Jordi Lafebre, que és català, i Zidru, que és un il·lustrador francès, i té 5 llibres, ja he editat el 5è, que parla sobre los buenos veranos. El primer es diu Rumbo al sur, el segon La cala, el tercer Don Vermellón, i el quart el Descanso del Guerrero. I són uns còmics que parlen doncs, sobre els estius, sobre els viatges que es feien en família els anys 70, bé, està molt bé, té un punt nostàlgic, però planteja també moltes qüestions sobre la mort, sobre l'amor, sobre la família. És uns còmics que donen bon rotllo, vull dir, que deixen bona sensació.
Molt bé.
Pues el recomano, estan també a la biblioteca i són molt, molt fàcils de llegir perquè tenen unes il·lustracions molt... A més, molt boniques i molt aclaridores.
Ja ho hem dit, recordeu, que dic, al final és un còmic, sí, és per adult, sí, i que ja hem de trencar una llança cap a aquest gènere, vull dir que no ens ha de fer ni vergonya ni por de que ens veguin amb un còmic a la mà. És més, pel que em dius, i si teniu una mica de temps, en lloc d'agafar-lo en préstec, és per llegir-lo ben assegut i ben posat a la Biblioteca Pública de Lleida, que és un bon lloc, eh?
Sí, és un còmic, mira, te'l pots llegir perfectament en mitja horeta, tres quarts.
Doncs imagina't, és que una hora, estàs una horeta allí assegut i vinga.
Mentre, si has portat algun fill a alguna extraescolar, passes per la biblioteca.
Ah, doncs mira, correcte. Doncs mira, és una bona manera.
En lloc d'estar amb algú.
Ja, però en lloc d'estar enganxat a la pantalla del mòbil tres quarts d'hora, una hora, doncs agafeu un còmic, entreu a la biblioteca. Mira, molt bona proposta, Anabel. La veritat és que sí. Còmic per adults, eh? Algo de relat.
Relats. Mira, relats. Tenim un llibre que està editat per Edició Sirià, que parla sobre la natura. Són 11 relats de diferents autors i autores, Miquel Aguirre, Mònica Batet, Núria Cadenes, Melcior Comes, Carlota Gurt, Joan Todó, diferents autors i autores, amb unes il·lustracions de Montse Mayol, que parlen sobre la natura, amb contes. Són això, relats, contes. És un llibre preciós, amb unes il·lustracions precioses i amb uns contes que poden alguns agradar més i d'altres menys, en funció també de... doncs del teu estil, no?, o del que més t'agradi. Mm. Hi ha alguna poesia, també hi ha poesia, està molt bé, és un llibre molt bonic.
Molt bé.
Us el recomano molt.
I no ens oblidem de l'infantil, que
no,
ja us he dit, depèn de l'edat, ja hi poden anar sols, que a més ja els hi fa molta gràcia d'anar a les seves prestatgeries i triar, i si encara són més petits, doncs amb la família, que també és ben maco, eh?
Doncs sí, i tant. La setmana passada, la setmana del 5 al 14 de fet, del 5 al 14 de novembre va ser la setmana de l'àlbum il·lustrat i vam fer diferents activitats a arreu, a Barcelona i arreu. Llavors, et volia recomanar un parell de llibres, d'àlbums il·lustrats d'un autor que es diu Gilles Bachelet, que és francès.
És francès també,
eh? Sí. Dic, mira, avui ha sigut casualitat, o no ho sé, potser el destí m'ha col·locat cap aquí, eh? Vull dir, aquestes coses... I ha guanyat un premi ara, un premi molt reconegut a França sobre il·lustracions, i us recomano dos contes que tenim traduïts al català, que és d'Editorial Joventut, un que es diu El cavaller impetuós, que ens parla de que a vegades hem de fer una tasca molt urgent que hem de fer, però sempre tenim d'altres coses que ens distreuen, no? I ens acabem deixant sempre aquesta tasca important cap al final, perquè potser descobrim que no és tan important, que igual són més importants les altres tasques.
Això té un nom, Anabel. Procrastinar.
Sí, exactament.
No, és que ho sé perquè...
Soc experta, eh?
No, jo anava a dir, jo també ho faig molt, però la paraula em costa molt de dir-la. Procrastinar, és a dir, no, saps què ho has de fer, però trobes mil coses més per fer abans.
Sí.
És increïble.
Exactament, sí. Hi ha molts reis i molts desreïts de la procrastinació,
Sí.
I a més a més, és una mica el que deien, que com que hem de fer tantes coses, doncs penses, bueno, això, cap al final. I l'altre conte, que àlbum seu, que es diu Un conte que parla d'aquell moment tan especial de la canalla, quan arriba l'hora d'anar a dormir, no? I ens expliquem un conte.
Sí.
I aquí hi ha diferents canalles, no? Diferents nens i diferents nenes de totes les espècies animals que esperen l'hora del conte. És un conte molt bonic, també. Les il·lustracions són precioses. I la història és una història molt senzilla, però molt profunda.
Bueno, pues escolteu, mira, per sortir una
en
mica de la
casos,
clàssica...
Sí.
És una, a més, és aquell moment... Jo el recordo, mira, ara el trobo a faltar, perquè ja passen els anys i ja no ho pots fer. Però jo ho recordo, jo ho vaig fer això, tauleta, de nit, la llum, assegut als peus del llit dels meus fills, i llegir contes, i reconec que és un moment maco, veus també com es van adormint?
És un moment maco perquè, a més, ells també... O sigui, perquè estan rebent com... molta informació. És la tradició oral, de fet és la tradició oral que sí. Abans fèiem, no? La gent asseguda al voltant.
Estimula moltíssim el tema de la imaginació i jo crec que els hi va molt bé, molt, molt
I
bé.
I l'interès per la lectura també.
I els pares et diré que també, perquè també és un moment que estàs de relax.
Sí, és el moment meditació.
Sí, sí, sí.
Moment...
Doncs ja ho sabeu, sí, sí. A Llibrera't, amb un bon llibre, i cada dos divendres ens ho explica l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i aconselladora de llibres. Anabel, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies, igualment. Adéu, Ricard.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Austria ha decretado de nuevo un confinamiento general para su población. Vacunados y no vacunados se tendrán que quedar en casa desde el próximo lunes. Una medida drástica que se va a complementar con una decisión además polémica. La vacuna será obligatoria también allí en el país para todos los austriacos a partir del próximo mes de febrero. El confinamiento general va a durar en principio 10 días. Se podría ampliar a 20 y solo permite salir de casa para las actividades esenciales, para trabajar, para ir también a hacer la compra o, por ejemplo, para ir al médico. Cuando pasen esos días podrán salir los que estén vacunados si han mejorado los datos, pero seguirán confinados los que no se hayan querido vacunar. De los 9 millones de personas que viven allí, de ellas el 65% están vacunadas, el resto no. Son aproximadamente unos 2 millones de ciudadanos los que no están vacunados todavía. Desde el gobierno austriaco reconocen que a pesar de los intentos no han sabido convencer a todos esos ciudadanos para que se pongan los pinchazos. Es decir, Austria vuelve a la casilla de salida, a meter a todos sus ciudadanos de nuevo en casa para intentar poner freno a la más contagiosa de todas las olas que han tenido hasta el momento. Y llevamos casi 2 años de pandemia. Eso allí, pero vamos a ver si en Alemania no deciden algo parecido, porque desde el gobierno hoy han advertido de que se enfrentan a una emergencia nacional. Tienen unos 65.000 contagios diarios y los hospitales empiezan a estar colapsados. De hecho, en las últimas horas han tenido que trasladar a 2 pacientes graves de un hospital alemán hasta otro de Italia. Y hay más países europeos, como Holanda y Bélgica, que han aumentado también de nuevo las restricciones. Aquí en España, las cifras que tenemos están muy lejos, afortunadamente, de las que tienen ahora mismo, pues en Austria o en Alemania estamos mejor, pero los casos van subiendo poco a poco. De hecho, la incidencia acumulada se ha duplicado en las 2 últimas semanas. Hemos pasado de 54 casos a principios de este mes de noviembre a 104 a día de hoy. Aunque los contagios han subido ligeramente, de momento los hospitales no están sufriendo presión. Este es el dato realmente importante en este momento. Ahora mismo, con el porcentaje tan alto de vacunación que tenemos en España, casi un 80%, nos indica la gravedad de la situación. Pues nos salva eso, precisamente, gracias a que aquí nos hemos concienciado de que para frenar esto había que vacunarse sí o sí. No estamos ahora mismo como nuestros vecinos europeos, pero vienen fechas en las que nos vamos a juntar más, así que no hay otra. No podemos bajar la guardia. Es viernes 19 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy tenemos nuevos enfrentamientos entre policía y manifestantes en Cádiz durante la cuarta jornada de huelga y de protestas de los trabajadores del sector del metal. Los agentes han evitado con pelotas de goma que la movilización cortara el puente de la Constitución de 1812, uno de los 3 únicos accesos por carretera a la capital gaditana. Además, hoy el gobierno vuelve a reunirse con los transportistas para intentar evitar los paros convocados justo antes de Navidad. Se cumplen 2 semanas, Pilar, del aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma de Mallorca, de un avión del que huyeron 25 inmigrantes ilegales. La policía sigue buscando a 9 de ellos, los otros 16 están en prisión. Precisamente la policía ha informado de este suceso a Europol por si fuera una nueva modalidad para acceder ilegalmente al territorio europeo. Y el tiempo, ojo, va a cambiar este fin de semana para dar paso al lunes plenamente invernal. Durante el sábado y el domingo se esperan lluvias en casi todo el país, más intensas y con tormentas en el Golfo de Cádiz, Estrecho, Comunidad Valenciana y Baleares. El lunes las temperaturas se desploman de forma acusada y lloverá prácticamente en todas las regiones. Y en la misa del peregrino, con la participación de los obispos españoles, el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio, se ha referido a las voces de pensadores fuera del cristianismo que afirman la necesidad de Cristo en la sociedad actual. Ha añadido que vivir en la historia no es someterse a la cultura dominante, sino tener la capacidad de cuestionarla y tomar posición con esperanza, ignorando los ecos catastrofistas. Y en un mensaje ante el Día Mundial de la Pesca, que se celebra el próximo domingo, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano ha denunciado las violaciones de los derechos humanos y laborales de los pescadores, desde las amenazas de los patrones a los turnos interminables, insuficientes salarios y precarias condiciones que causan accidentes laborales con más de 24.000 muertes al año.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Comienza la era Xavi en el Barça.
Debuta Xavi en el banquillo en el derbi ante el Español, mañana a las 9 en el Camp Nou. A las 3 hoy tenemos rueda de prensa, tanto de Xavi como del técnico del Español, Vicente Moreno. Y la jornada se abre hoy con el Levante Atlético de Bilbao a las 9. El Atlético de Madrid está pendiente de si la UEFA le quita un partido de sanción a Griezmann y pueda jugar ante el Milan el miércoles en la Champions. En la Fórmula 1 ha terminado la primera tanda de entrenamientos en Qatar, Carlos Miquel.
Ha sido el debut de los AIL, tradicional circuito de MotoGP, con bastante incidencias, sobre todo roturas de alerones con los bordillos y también del suelo del coche, como le ha pasado a Fernando Alonso. Media hora parado, casi toda la mitad de la sesión. 17º ha terminado el asturiano. 6º tiempo, buen rendimiento para Carlos Sainz. Manda Verstappen con los Mercedes de vacaciones de momento. Bottas 3º, Hamilton 4º.
Y la Federación Internacional de Tenis amenaza con retirar sus torneos de China si no se aclara el paradero de la tenista Pen Shuai, que denunció que fue violada por un ex alto cargo del gobierno.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una, divendres a les portes d'un nou cap de setmana, avui 19 de novembre, hores d'ara, amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada molt estable aquest divendres a Lleida. Cel seren, llueix el sol amb temperatures màximes que pugen. Avui arribem als 12 graus a Viella, 15 al Cas de Tàrrega, 16 a Lleida i Balaguer o els 18 a la Seu d'Urgell. Tot això amb vent variable, fluix o en calma. De cara a demà dissabte començarem la jornada amb cel poc ennuvolat, però al llarg del dia la nuvolositat augmentarà, per la tarda amb cels força coberts i cap al final del dia amb probabilitat d'alguna precipitació dèbil i dispersa, especialment a les comarques del sud. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran i les màximes canviaran poc. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. De cap a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una nova protesta dels funcionaris de la presó de Lleida per demanar més seguretat. De fet, els funcionaris s'han concentrat de nou avui divendres per protestar contra l'augment de les agressions per part dels interns i la manca de personal. Aquest cop la protesta té lloc a l'IEI, on el secretari general de Justícia, amb qui representants sindicals de la presó s'esperen reunir, participa en un acte. Ahir dijous, representants sindicals dels treballadors de la presó de Ponent es van tancar al Departament de Justícia a Lleida per exigir mesures a la conselleria i a la direcció del centre que garanteixin la seguretat de la plantilla. Em sobta que la directora territorial, Montserrat Meseguer, que es va reunir ahir amb els representants sindicals, li van haver d'explicar durant una hora quina és la problemàtica i la situació a la presó de Ponent. És la directora territorial. Tampoc tenim tantes presons a Lleida com per no estar al dia de la situació de la presó de Ponent. Em sobta que necessités una hora perquè li expliquessin quina és la situació. Si és que només veient o llegint els titulars de les darreres setmanes dels incidents que hi ha hagut a la presó de Ponent, et fas una idea de que falta personal i de que hi ha un problema, per exemple, amb els presos amb perfil d'anomalies psiquiàtriques. Però vaja, la directora territorial, doncs ahir ja va dir que després de que li donguessin tota la informació i de, no sé si presumptament fer cara de sorpresa de, ah, aquesta és la situació que tenim a la presó de Ponent, ja va dir que traslladaria
traslladaria el que demanen, que al final el que demanen és que baixin les agressions als funcionaris, que hi ha massa conflictivitat, que hi ha manca de personal i que les instal·lacions són insalubres. No demanen res de l'altre món, eh? Ni molt menys. Bueno, veurem com si això doncs et tira en van i ràpid. El problema de les administracions és que quan volen, són molt lentes. A la Diputació de Lleida, els pressupostos de l'any 2022 pugen fins als 143,6 milions d'euros, que això representa un 4,6% més que aquest any. El govern d'Esquerra i JunsperCat destaca la facilitat amb la que els han consensuat i l'objectiu de frenar el despoblament és un dels objectius que persegueix aquest pressupost. Curiós que Esquerra, que està al capdavant de la Diputació, també a l'Ajuntament de Lleida, on els pressupostos encara s'han de consensuar, i Esquerra, que també està al capdavant de la Generalitat de Catalunya, on sembla que tindran més problemes per consensuar els pressupostos, diguin des de la Diputació, escolta, nosaltres els tenim i hem arribat a un acord ràpid amb tota la resta de forces polítiques. Està bé, escolta, la veritat és que és un bon exemple. Parlem de la pandèmia. Doncs va, que el Departament d'Educació va allunyar ahir la possibilitat de retirar la mascareta als patis dels centres educatius, com havia recomanat el Consell Assessor del Govern el passat 4 de novembre. La Secretaria General d'Educació, Patricia Gomà, va apuntar que quan es va fer aquest informe la situació de la pandèmia era més positiva, tant a la societat com als centres, però ara els contagis tornen a pujar, així com el nombre d'alumnes confinats. De fet, a Lleida són 382 més que dimecres passat, amb 1.748, i és el segon servei territorial després del de Barcelona amb més nens confinats. A Barcelona n'hi ha 1.908 i és monstruosament molt més gran que el de Lleida. Monstruosament, vull dir, la diferència de quantitat. Són 150 nens més confinats a Barcelona que a Lleida. Per tant, vol dir que aquí a Lleida no estem gens bé. Per cert, que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que la setmana vinent el govern podrà decidir si amplia o no l'ús del certificat Covid i en quins àmbits. Ha explicat que avui divendres o durant aquest cap de setmana tenen previst rebre l'informe del Consell Assessor del Govern sobre aquesta matèria. En cas que la decisió fos ampliar-ho, ha assegurat que la seva posada en marxa és senzilla i, per tant, podria estar disponible per al pont del desembre. D'altra banda, ha dit que ara no seria prudent retirar la mascareta dels patis escolars, el que acabem d'escoltar per una altra banda. Per tant, tot sembla indicar que, de moment, res de treure la mascareta. A més, també ha informat que està previst iniciar la tercera dosis de vacuna a la gent de més de 60 anys i al personal sanitari i sociosanitari ben entrat el mes de desembre. A Lleida s'han registrat 91 nous positius per prova PCR i tenim 23 persones ingressades, una més que ahir, i 6 a la UCI, també una més que ahir. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de cinema el divendres de cine.
COPE Lleida. Estàs informat. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que estem a les portes d'un nou cap de setmana i amb aquesta sintonia això vol dir que parlem de cinema. Ho fem el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé, com estàs?
Doncs avui és el dia que m'has de preguntar, escolta, has anat al cine?
Clar, però això anava a dir, estàs supercontenta perquè la Laura, que això és notícia, espera, mira, això és notícia, la Laura va anar al cinema. Que bo.
Hauries de ficar un midi aquí d'aplausos.
Sí, sí. Aplausos. Sí, sí. Bueno, però has tornat a una sala de cine des de fa bastants mesos, eh?
Tampoc tant, que ja vaig anar a l'estiu, també, a veure la de
l'estiu està llunyíssim. Fa molt temps, ja, fa molt temps. Bueno, va, vas anar al cinema.
Feia quasi a Nadal, ja.
Te'n recordaves com es feia, no? Allò, compres una entrada, entres, busques la teva fila i el teu seient. Éreu molts?
És millor encara. Bueno, hi havia prou de gent, però és millor la meva experiència perquè vaig arribar mitja hora abans. Allà de, no sé, igual està molt ple, igual hem de fer molta cua, igual no hi ha entrades, i vaig arribar pues, mitja hora abans.
Total,
que a la porta esperava que entrar la pel·lícula, pues, jo ja m'havia comprat les meves cosetes, m'ho vaig fotre tot abans de la pel·lícula. Però bueno, mira, tu, millor, així no m'hi puc concentrar. Bueno. Vaig a veure Dune.
Dune és de ciència-ficció, no, això?
Sí, a mi em va agradar força, la veritat. Sí? Que està bé, sí. I el director que et m'agrada, bona fotografia, va bé veure-la en cine. I abans de que sortís la cartellera, doncs la volia veure. Sí que Ricard es pensava que jo no va veure James Bond.
Jo sí.
Li va enviar una foto, però...
Clar, em va enviar una foto, estem al cine. Dic, hombre, però no et vaig preguntar la peli i vaig donar per fet que era el James Bond, però no.
No, però 007 encara està uns dies més a la cartellera.
Això...
I diu, ja hem d'aprofitar perquè, clar, han passat les setmanes i això no està eternament al cine.
Doncs demà mateix, sí. Demà mateix cap al cine, Laura.
Bueno, demà no ho sé, diumenge potser, a veure, ja mirarem.
Doncs vinga, el James Bond. Escolta, què més has vist?
Bueno, aquesta setmana he vist un munt de coses. He vist l'estrena de Disney Plus, Jungle Cruise, amb el Dwayne Johnson... I la noia ara no em surt com es diu, però bueno, molt bé també, Aventuretes, està basada en aquella atracció de Disneyland, que és el Crucero de la Jungla, i bueno, pues explico una mica, surten actors espanyols com Dani Rovira o Quim Gutiérrez, que al final va sobre uns conquistadors que van buscant algo allí i tal, no sé què, bueno. Jo us la recomano, és divertida, m'agrada molt després de Dwayne Johnson, aquí ho admeto, i després a Netflix m'he fet un... He fet unes maratons que no veguis, perquè mai he vist el documental de Marta del Castillo, d'on està Marta.
Vaya.
Mai he vist el caso Nevenka, que recordava com a molt... El recordava
sí.
De parlar-ne, no? Allò de, sobre el cas d'assetjament sexual al consistori de Ponferrada, a León. I després m'he vist una sèrie que es diu When They See Us, Així nos ven, que va sobre 5 acusats d'una brutal agressió sexual a Central Park, que va tenir lloc a l'any 1989, però que van ser condemnats erròniament, vull dir, van ser uns caps de turc.
Ah.
I, bueno, la sèrie és molt dura, ¿vale? Però, com us dic, està basada en fets reals i, a veure, tampoc cal tancar els ulls a la realitat, eh? Que tenen un sistema judicial als Estats Units que aquí, no és que sigui molt més bo, però, bueno, jo què sé, saps? La sèrie és durilla. I mai he vist tot això, todo como de crímenes, pues mira, perquè m'ha agafat per aquí aquesta setmana.
Vale, venga, pues aquesta setmana ja et poso deures i mira una mica més de comèdia.
Sí, venga, vale.
Escolta, parlant d'això i per petició popular, de gent que t'ho han dit, de gent que ens ha enviat WhatsApps al nostre número, que el torno a recordar, 664-526-180, 664-526-180, que ens van dir, escolta, parleu també del que va entrant cada setmana a les xarxes socials, a les xarxes de streaming, a les plataformes de streaming. Doncs, los deseos son órdenes, Laura. Llavors, anirem parlant també del que va entrant a les plataformes, eh?
Sí, bueno, jo t'he preparat tota una pàgina sencera, com la cartellera del cine.
Sí, poca
mira,
broma.
A Netflix tindrem una sèrie molt esperada, que és la de Cowboy Bebop, que és la sèrie aquella que era d'anime quan nosaltres érem més petitets, o sigui, nosaltres fa uns anys, ¿vale? I ara han fet la pel·lícula de persones, la live action, ¿vale? De sèrie, vull dir, la sèrie de persones. I, bueno, pues està pues això, basada en el famós anime homònim, Cowboy Bebop, de Shinichiro Watanabe. Que, per cert, Watanabe també ha estrenat ara mateix a HBO una sèrie petita de 13 episodis, ¿vale? Que està basada en l'univers de Blade Runner, ¿vale? Que és d'animació i bueno, és anomenada Blade Runner Black Lotus.
Ah.
Jo no sabia que existia, però pam, preparant aquí el programa, me'n va donar i vaig dir, bueno, apuntada, 13 episodis, animació, Blade Runner, esto me gusta. Vale, tornem, recapitulem a Cowboy Bebop, que és la sèrie que estrenen avui a Netflix, la gran estrena. És una sèrie que barreja diversos gèneres a la manera de la música jazz, no? Narra una mica la història d'un anàrquic grup de caçarrecompenses que fugen dels seus passats mentre persegueixen per tot el sistema solar als criminals més perillosos i fins i tot podrien salvar el món a un bon preu, vale? Us indico que seran 10 episodis d'una hora i els posaran tots a l'hora. vale? No sé si ja deuen estar, jo crec. Després, què tenim també? Masters de l'Universo Revelations. M'has sentit a parlar d'aquesta sèrie?
No,
si és així,
a veure, Masters de l'Universo a mi sí que em sona, però, però clar, jo era molt petita, però veig que li anem traient punta a coses antigues també, eh?
Sí, perquè mira, jo t'explico. Aquesta sèrie és molt pels nostàlgics d'aquesta sèrie dels 80 i els dirigeix, els capítols d'aquesta sèrie els dirigeix Kevin Smith, que bueno, és una seqüela que explica, vale, les diverses línies temporals que van quedar sense resoldre a la sèrie original del 1983. Mm. I llavors, pues, bueno, avui o aquesta setmana que ve estrenen la segona temporada o la segona part, perquè es veu que només serà una sèrie d'una sola temporada, però dividida en dues parts. Vale? Què més tindrem a Netflix? A Netflix tenim una pel·lícula també, una pel·lícula que es diu Tic Tic Boom, mm, i que és un musical dirigit pel compositor Lin-Manuel Miranda i bueno, és un musical biogràfic sobre Jonathan Larson, que és un aspirant a compositor d'obres teatrals que treballa de cambrer a Nova York mentre escriu Supèrbia, que és la seva gran obra, que ell espera que li doni, pues, l'èxit final.
Vale,
no? Tic Tic Boom, si us agraden els musicals estarà molt bé, està protagonitzada per Andrew Garfield. A Disney Plus tindrem a partir de dimecres, perquè les estrenes de la Marvel són dimecres, tindrem la nova sèrie de la Marvel que es diu Ojo de Halcón, és l'estrena nadalenca i bueno, explica les aventures de Hawkeye, vale, que és el que dispara les fletxes, espera que sàpiga perquè us situeu, vale, però des del punt de vista de la seva successora, que és la Kate Bishop, una de les integrants del grup de Joves Venjadors, els Avengers, mm, els Vengadores, pues han d'anar evolucionant, perquè clar, el que fa de Capitán América pues ja poden donar papers d'anciano ja, una mica, eh?
Clar, és el problema que té estirar les sèries, anava a dir, abans eren pel·lícules, ara ja són sèries de pel·lícules, que clar, arriba, sí, un punt que bueno, és que passa el temps i per tant és normal. És normal.
Doncs sí.
Els actors no es pot fer... Bueno, mira el Harrison Ford amb Indiana Jones, que em sembla que no sé si estan rodant o han rodat o volen preparar la darrera ja que surti ell.
Ja investigaré, perquè de moment estic una mica encara copsada amb el tema de Gladiator 2.
Ah, sí.
Me sembla que vinc en una dimensió paral·lela o algo. Saps que també faran de Matrix, no?
Sí. Han rodat dues pel·lícules de Matrix noves, no?
Sí.
Crec que en volen.
En fi.
Bueno.
Doncs això. Tenim també estrena a Amazon Prime, ¿vale?, que es diu La Rueda del Tiempo, pels que sou amants de lo èpic i de la fantasia, doncs bé, aquesta sèrie està basada en la saga literària homònima La Rueda del Tiempo, de Robert Jordan, i bueno, pues, va una mica pues, sobre això. Algunes dones poden accedir a la màgia i llavors pues, bueno, hi ha una organització femenina molt poderosa que arriba a la petita ciutat de Two Rivers i allí s'embarquen en un perillós viatge pel món amb cinc joves, dels quals doncs, un d'ells està profetitzat com que serà el drac renascut i que salvarà o destruirà a la humanitat. La Rueda del Tiempo. Jo la començaré a veure perquè estic una mica faltada del gènere fantàstic, la
pues
veritat.
Venga. Bueno, ara sí, que passem al cinema. Portem pràcticament 10 minuts parlant amb la Laura d'estrenes de cine, teòricament, i ara comencem a parlar de les estrenes de cine, que n'hi ha, n'hi ha 8 aquesta setmana.
Què et sembla aquesta música?
Elton John.
Te porta records aquesta cançó en concret?
Doncs mira, et diré que... Crec que no la va escriure per això, però em recorda el funeral de la princesa
tothom
Diana, no?
El funeral de Lady.
Sí, però sé que estava escrit abans, oi?
Sí, ell la va escriure per Marilyn Monroe.
Ah,
per això la primera frase diu Goodbye Norma Jean, que era el nom no artístic de Marilyn Monroe.
Ja.
De fet, bueno, pues fico aquesta música per parlar-vos de la pel·lícula Spencer, que és el biopic de Lady Di, que explica la història d'un cap de setmana crucial a principis dels anys 90, on la princesa Diana, de nom anterior Diana Frances Spencer, va decidir que el seu matrimoni amb el príncep Carles doncs, no estava funcionant i que necessitava desviar-se d'un camí que l'havia posat en la primera fila per algun dia ser reina. Llavors, bueno, el drama té lloc durant 3 dies en una de les seves últimes vacances de Nadal a la casa Windsor, a la seva finca de Sandringham a Norfolk. ¿Vale? La pel·lícula està dirigida per Pablo Larraín,
que ja ha demostrat la seva vàlua fent una mica biopics, perquè va fer el biopic de Jackie, que va tenir molt èxit,
sí.
I bueno, està protagonitzada, la que fa de Lady Di és Kristen Stewart, que és la noia que feia Crepúsculo. Pinta bastant bé, eh? Ja t'ho dic. A part, bueno, pues tot, molt cuidat. És una pel·lícula de producció xilena, també. Quan dic de producció xilena vol dir que la participació dintre de la producció, perquè qui ha ficat més pasta, Xile.
Vale.
Pasta i mitjans, vale?
Sí, sí, sí.
Després tenim La última noche en el Soho, una pel·lícula britànica dirigida per Edgar Wright. Edgar Wright el recordareu de pel·lícules com Zombies Party, com Arma Fatal. Arma Fatal t'agradaria molt, eh, Ricard?
Sí.
Jo no sé, crec que t'he recomanat alguna vegada.
Ah.
Després, pues, bueno, fa així com a comèdies, i bueno, també va fer pues, Scott Pilgrim contra el mundo i tal. Bueno, pues Edgar Wright ha fet aquesta pel·lícula, que és un thriller psicològic sobre una jove apassionada pel món de la moda, que misteriosament pot entrar a la dècada de 1960. On es troba amb el seu ídol, que és un atractiu aspirant a cantant. Però el Londres del 60 no és el que sembla. I doncs el temps començarà a enfonsar-se amb ombrívoles conseqüències. Ja us dic, és un thriller psicològic.
Ai.
On la protagonista connecta amb un altre personatge del 60 i, vale, vinga, us faig una mica de spoiler, perquè ja si veieu el tràiler veureu l'espoiler. Descobreix un crim sense resoldre.
Oh. Oh.
Todo criminal, ja ho saps, que jo estic així.
Sí, sí, ja et veig, eh?
Venga. Bé, què tindrem també? Venga, una mica de terror. Un terror així, thriller de terror.
Oh.
Amb Antlers, criatura oscura. ¿Vale? Bueno, pues és una pel·li d'horror amb nens inquietants i monstres de pel mig. A Antlers, que és una petita ciutat d'Oregon, una professora i el seu germà, el xerif de la localitat, doncs es comencen a interessar per un estudiant misteriós i distant. Llavors, a mesura que es van coneixent, no, descobreixen que el jove amaga un perillós secret que podria tenir conseqüències fatals.
Oh.
Et sembla.
Antlers, sí. Criatura oscura, venga. És la que jo no aniré a veure.
Molt bé. Aquesta música et sona, Ricard?
No.
Doncs bé, forma part de la banda sonora del piano signada per Michael Nyman.
Ah.
I és que us vinc a explicar una pel·lícula de la mateixa directora, de la Jane Campion, que es diu El poder del perro. És una pel·lícula australiana i està basada en la novel·la homònima de Thomas Savage. Vale? Aquesta banda sonora que escoltem és de la pel·lícula El piano de 1994, per la qual va ser la directora nominada a l'Oscar. Com, i de fet va ser la segona dona al 94, la segona dona nominada a la millor direcció.
Caram.
Com te quedes? Sí, sí, sí. Després va ser la de En tierra hostil, la que va guanyar la pel·lícula, no del 94, la primera directora a guanyar un Oscar.
Sí, sí, sí.
Després, venga, què? Pues aquesta pel·lícula, la del poder del perro, està protagonitzada per Benedict Cumberbatch i per Jesse Plimons, que a més el Jesse Plimons aquest és una cara que havia vist a Noche de Juegos, que fa, per exemple, del policia, però resulta que està a dues pel·lícules de la cartellera, la de Antlers, que us he explicat abans, i aquesta del poder del perro. Vull dir, i a més, amb aquest actor, el vaig veure jo aquesta setmana passada a Jungle Cruise, al Crucero en la Jungla. Vull dir, que és un actor que deu estar de moda,
sí,
no,
sí,
li perdeu,
sí.
No li perdeu de vista, Jesse Plimons. Doncs bé, què us anava a dir? Això, El poder del perro és una mena de western, ¿vale? Els adinerats germans Burbank són les dues cares de la mateixa moneda. El Phil és elegant, genial i cruel, mentre el George és impassible, puntimirat i amable. Junts són copropietaris d'un enorme ranxo a Montana. Llavors, bueno, en un lloc on la ràpida modernització del segle XX, doncs, es manté, no? Quan George es casa en secret amb una vídua del poble, el Phil, sorprès i furiós, du a terme una guerra sàdica i implacable per a destruir la dona, utilitzant, a més, el fill d'en Bella com a peó. Vull dir, un western així, un poc cargado de testosterona.
Sí, sí.
Seguirem amb Anys de sequía, que és una altra pel·li australiana, ¿vale? És un thriller protagonitzat per Eric Bana i va sobre un policia que torna a la seva ciutat natal per enfrontar-se als dimonis del seu passat després de perdre el seu millor amic, el seu millor amic de la infància en un accident de trànsit. I ahí lo dejo. És un thriller.
A veure, encara no me n'has dit ni una per mi, eh? Ni una.
Ni una. Mira, de fet, crec que n'hi ha una que hasta te faria gràcia.
Pues venga, va.
No sé si hi ha alguna per tu aquesta setmana. Mira,
vamos,
te la dic ara mateix. Fica la música 4 que te la dic. Venga.
A veure, va, m'has de convèncer.
Doncs mira, La puerta de al lado és una pel·lícula que ens arriba des d'Alemanya. Mm. En alemany, el títol, deixa'm fardar una mica que sigui alemany, es diu Nebenan, que vol dir al nostre costat. Però, bueno, pues La puerta de al lado.
O sea, de Nebenan hem acabat a La puerta de al lado.
Sí, però bueno, té sentit.
Vale, vale.
No és la traducció que jo faria, però ja. Té sentit. Doncs bé, és la primera pel·lícula de Daniel Brühl com a director, vale? Daniel Brühl és aquest actor catalano-alemany que va donar-se a conèixer amb Goodbye Lenin, vale? I bé, bueno, és una barreja de drama i comèdia negra. El Daniel Brühl també protagonitza la pel·lícula i, bueno, la pel·lícula ens mostra com en Daniel, que és un conegut actor que un matí deixa enrere el seu elegant àtic a Berlín i a la seva esposa i a la manadera que cuida els seus dos fills petits per volar a Londres per a un càsting d'una pel·lícula de superherois. Que aquí he de dir que Daniel Brühl també fa del Barón Zemo a les pel·lícules de Los Vengadores.
No,
vale. I jo he agafat una mica conceptes de la seva vida i els ha aplicat en una pel·lícula que és una, ja us dic, que és un drama comèdia negra. Bastant comèdia. Llavors, de caminar a l'aeroport, doncs, s'acosta a un bar de sempre, per repassar una mica el text i prendre un cafè tranquil·lament sense adonar-se que el seu veí, el Bruno, al qual mai havia vist abans, doncs l'està seguint, vale? Al bar, doncs el Bruno comença una conversa amb el protagonista en el que queda clar que no es tracta d'una trobada casual, vale? I és que el veí de la porta del costat té informació íntima sobre la vida de l'actor i la seva família.
Ah,
jo em pregunto, li haurà passat això a Daniel Brühl?
Oh, ja no saps que és... Clar, ja no saps què és veritat i què no, o que està basat en fets reals o no.
Sí, pinta divertida, ja.
De totes maneres, ja t'avanço que la realitat supera la ficció, que això ja ho hem vist un munt de vegades, i segueix així, eh?
I tant, i tant. Doncs bé, mira, t'explico l'estrena Made in Spain.
Vinga.
Que es diu Libertat, vale, i que ve signada per Clara Roquet, que debuta a la gran pantalla amb aquest drama costumbrista sobre l'adolescència. Va sobre la família Vidal, que passa la seva, bueno, se'n va a la seva casa d'estiu, a estiuejar, les últimes vacances de l'àvia Àngela, que pateix Alzheimer avançat. Llavors, per primera vegada en la seva vida, la Nora, la noia de 14 anys de família, doncs sent que no troba el seu lloc, no? En aquestes vacances. Els jocs dels nens li semblen ridículs i les converses dels adults encara li van grans. És que, clar, 14 anys és una edat complicada.
Sí.
Però, bueno, tot canvia amb l'arribada de Libertat, que és una nena de 15 anys, que és la filla de la Rosana, que és la dona colombiana que cuida a l'àvia de la protagonista de Nora, no? Llavors, bueno, rebel i magnètica, la Libertat doncs es converteix en la porta d'entrada a un estiu diferent per a la Nora, on les dues noies doncs ràpidament forgen una amistat intensa, però desigual, perquè clar, venen de mons socials i econòmics molt desiguals. Però bueno, juntes surten de la bombolla de protecció i confort que suposa la casa familiar i descobreixen un món nou on la Nora doncs se sent més lliure que mai.
Bueno.
Ella és costumbrisme sobre l'adolescència.
És aquestes edats, sí. Sí.
Sí, i també tenim una pel·lícula d'animació aquesta setmana, que t'he de dir... Bueno, ara t'explico. La pel·lícula es diu...
Què has de dir, a veure?
Kikoriki Deja Vu. És una pel·lícula que ens arriba des de Rússia. La pel·lícula no sé què tal serà. Jo he vist el tràiler. Protagonistes són una mena de personatges de formes i textures estranyes que tampoc acaben de ser animals o ninots o esponges. No sé molt bé el que són. Però bé, bueno, l'argument de la pel·lícula m'agrada, ¿vale? Potser m'esperava una pel·lícula de ciència-ficció per a un públic més grandet, més adult, però bueno, ja et dic que la pel·lícula a mi, o sigui, l'argument en si... Vaig dir, hòstia, doncs això no està mal. Vale? Va sobre en Crash, que és el protagonista, que decideix celebrar la festa d'aniversari pel seu amic Barry i per això doncs, contracta a l'agència de Jabú, que aquesta agència està encarregada d'obrir portals temporals i dimensionals. Vale? Mm. Llavors, passa un accident a la festa d'aniversari, perquè a les pel·lícules d'animació de crios sempre hi ha coses aquestes que passen accidents, i els Kikoriki, que són la família aquesta, doncs, separen el grup de convidats a l'aniversari per diferents línies temporals. Vale? Llavors, el protagonista haurà de localitzar i recuperar els seus amics entre diferents èpoques amb l'ajuda, atenció, del seu alter ego sorgit de la ruptura de l'espai-temps.
Bueno, bueno.
No és boníssim. Ja, jo me la presento com a pel·lícula per adults i vaig de cap al cine a veure-la.
Bueno, bueno, és igual, no té edat, això, eh? O sigui, això no té edat. Bueno, a veure, el que aplaudeixo d'això és a vegades buscar alguna cosa diferent, perquè clar, avui en dia, que ja pràcticament s'ha fet tot, trobar un producte diferent és ben difícil, eh?
Home, l'ingredient és molt bàsic, no? Els viatges en el temps surten amb una multitud de pel·lícules.
Ja ho sé.
Però el tema de l'alter ego ja te deixo una mica més
tancat. L'alter ego i les formes que tenen, bueno, és alguna cosa s'havia de fer diferent.
Exacte.
En fi, bueno, pues ja em diràs. Ja la setmana que ve m'expliques a veure què has vist. Si al final has caigut al cine o ens hem quedat a casa.
Molt bé.
Apa, bon cap de setmana, Laura.
Bon cap de setmana.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, aquí ja ens n'anem directes a les 2 de la tarda amb el nostre espai groc, que avui, excepcionalment, començaré d'una altra manera. Tu, escolta això. Sona o no et sona? Vaja, espera, et deixo uns segons més, va. Però és que aquesta guitarra, aquesta manera de tocar la guitarra és tan particular que és impossible que escoltant això no et vingui al cap el nom de Dire Straits. Doncs mira, demà dissabte a les 9 del vespre a la Llotja tenim l'espectacle Alchemy de Dire Straits Relive, dels Brothers in Band. I per parlar d'això està amb nosaltres el Miguel Queixas. Miguel, què tal? Buenos días.
Hola, què tal? Bon dia a tots.
Por cierto, bon dia. Por cierto, que tú estás en el escenario, ¿no? ¿Quién eres?
Pues aquí está el señor baterista.
El señor baterista. Bueno, es el que marca el ritmo, ¿no?
Bueno, nosotros decimos que las baterías nos debemos encargar, más que de marcarlo, de llevarlo.
Ah, también.
Marcarlo lo deben marcar a incluso los que están en la butaca.
Vaya.
Nosotros lo llevamos, pero vosotros lo marcáis también.
Sí, señor.
Pues es como la radio, todos llevan el ritmo.
Oye, yo de verdad, yo quizá porque ya soy un enfermo de la música, pero... la manera de tocar de Dire Straits se identifica a los primeros segundos de cualquier tema, ¿eh?
Sí, es que es imposible no parar. Es escuchar Dire Straits, en concreto esta época, este directo del 83, el Alchemy que recrearemos, y es que se te van los pies. Se nos van a todos los que tocamos.
Claro, claro.
Y esperamos que se nos vaya.
Supongo que para vosotros es que es un lujo trabajar así y encima me pagan.
Sí, bueno...
Ya lo sé que tiene sus cosas, también.
No. El que se queja que le den con una vara en las manos. No. Esto es un auténtico placer. Yo creo que para un músico, independientemente del repertorio que esté haciendo, imagínate a un solista de la Sinfónica de Berlín recreando pues una partitura antigua, pues igual es un placer.
Claro, claro.
Subirse a un escenario, hacer algo y poner tu corazón y hacer algo pues tan bonito como es en este caso el Alchemy, recrearlo con los detalles, con la instrumentación, en este caso con la vestimenta, para recordar todo lo que la gente consumió primero en VHS, luego en DVD o en sus cintas cassette. Pues pretendemos pues esto, generar ese recuerdo de esas noches imborrables de junio de 83.
O sea, es la recreación de los conciertos del Alchemy, de Dire Straits, del
Exacto.
año 83. Y es lo
Exacto.
que veremos en la Llotja mañana a las 9 de la noche.
Exacto. Hemos estado en la Llotja con otros espectáculos que recreamos de las diferentes etapas de Dire Straits, pero esta vez estrenaremos en Lleida, que nunca se ha interpretado allí, en la Llotja, este especial Alchemy, esas noches del 22 y 23 de julio que quedaron grabados en un disco ya histórico.
Pues oye, me parece una idea genial, porque esto es ir un paso más allá. Solo se puede hacer con bandas con una cantidad de conciertos y de fama como Dire Straits, por ejemplo, pero es ir un paso más allá. O sea, no os dedicáis a hacer de covers de Dire Straits, sino que ya vais directos a una gira concreta, es curioso. Sí. Eso,
Sí, de hecho, digo, nosotros, Brothers in Band, en este momento, estrenará en Pamplona otro espectáculo más, que es el que recrea los últimos 30 años, la gira de los últimos 30 años, el año 92. Este es otro apartado que abrimos, pero nosotros siempre pretendemos pues mimar y cuidar las diferentes etapas, ¿de acuerdo? Independientemente del show que hacemos, en concreto este, nos centramos en ese disco en directo, con el añadido, tengo que decir, por si alguien nos escucha, con el añadido de tres temas que tocaron, se grabaron y no se publicaron.
Ah, oye, pues mira.
Era el Alchemy que se escuchó, que se grabó, pero que no se publicó. Entonces yo, si me dejas, le recomiendo a la gente que le pegue una escucha al Alchemy y que escuche qué cosas pasan a veces antes de que empiece un tema u otro, que se escucha algo de fondo y es el final de una canción que
sí.
Nosotros sí que haremos. Yo se lo dejo para que le den un repaso.
Pues nada, mañana a las 9 en la Llotja. Tirarem enrere en el temps, cap a l'any 83, ben acompanyats per la música dels Dire Straits, ells són els Brothers in Band, i ens transportaran a aquesta gira, l'Alchemy, de 1983. Les entrades a la temporada Lleida.cat. La temporada Lleida.cat va ser difícil, que la gent esté sentada mucho rato, Ya te lo digo.
De eso nos encargamos,
vale.
Llevamos una gira preciosa. Y siempre hacemos lo mismo, despegar a la gente de la butaca con todo el cariño y sabiendo que la cultura fue, es y será siempre segura.
Claro que sí. Hem parlat amb el Miguel Queixas, està a la bateria. Demà, si aneu a la Llotja, el de la bateria és el Miguel. Miguel, oye, un abrazo y que vaya muy bien mañana.
Muy bien, una apertada, lo he dicho correcto, es una apertada, una aperta en galés.
Muy bien.
Saludos.
Gracias.
Saludos. Gracias.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Home, la veritat és que jo ho he dit sempre, jo sóc un malalt de la música i, per tant, jo és que a casa segueixo escoltant, per exemple, en aquest cas dels que parlàvem ara, la música dels Dire Straits. En fi, l'Espai Groc va directes cap a les dues. Està amb nosaltres la Roser Gord des de l'Auditori Municipal Enric Granado. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes i bon divendres.
I tant. Gràcies, Maribel. Escolta, ens quedem a Blondel, ens quedem al Caixa Fòrum Lleida, on ja sabeu, ho diem sempre, però ho seguirem dient, fins la darrera setmana del mes de gener del 2022, que hi ha un trosset del Prado, però un trosset maco, un bon trosset del Prado, a les instal·lacions del Caixa Fòrum a Lleida.
Així és, 43 obres, concretament, totes elles vingudes expressament del Museu del Prado, i val a dir que moltes d'elles prèviament no s'han pogut, no han estat exposades, han sortit directament de la sala de reserves del Museu del Prado, s'han restaurat i es poden veure aquí a Lleida, a Caixa Fòrum Lleida, tots els dies de la setmana, fins al dia 30 de gener, com molt bé tu, Ricard, avançades. No? Recordar que demà és dissabte i que a 6:45 del vespre tenim la visita adreçada al públic general, i si em permets jo voldria fer un petit salt en la setmana per comentar-te una activitat que està relacionada, íntimament relacionada amb l'exposició, que és la conferència que tindrà tindrà lloc el dia 24, és a dir, el dimecres, que és la conferència que nosaltres hem organitzat en el marc de l'exposició i que porta per títol Què és el desig, l'amor i la passió. En aquesta ocasió tindrem a Victòria Cirlot, que reflexionarà sobre l'evolució interpretativa del desig en els mites clàssics des de l'antiguitat i fins a l'actualitat. No? És a dir, que això fa un Lleida té al públic una exposició, però per completar el corpus teòric d'aquesta exposició ha organitzat un ventall d'activitats, com deia, les visites guiades, que cada dissabte 6:45 es duen a terme, i també un cicle de conferències que aquest dimecres, concretament a les 7 de la tarda, tindrem a Victòria Cirlot, que ens parlarà de l'amor i la passió en els mites. Però bé, si tornem a demà, i si em permets, Ricard, demà, que Caixa Fòrum Lleida també està d'enhorabona.
Ah.
En quin sentit? Perquè tenim l'oportunitat de programar un gran espectacle familiar a les 6 de la tarda, que porta per títol That's a Musical, i en definitiva el públic de Caixa Fòrum Lleida podrà reviure tot el món dels musicals. No? Val a dir que és un espectacle recomanat per a famílies amb nens a partir de 5 anys, però jo sí que m'atreviria a dir que és un espectacle recomanat doncs, per tots els públics, que durem a terme demà dia 20 de novembre a les 6 de la tarda i que replicarem el proper 27 de novembre també a les 6 de la tarda. No? I en aquesta ocasió doncs, trobarem doncs, a 4 joves que irrompiran a l'escenari de CaixaForum Lleida i doncs, ens faran reviure doncs, el món dels musicals, no? Des dels anys 80 fins als nostres dies. No? I podrem gaudir de trossos emblemàtics i estel·lars de musicals tan coneguts per tots nosaltres com Evita, Cats, Chicago, El fantasma de l'òpera. És a dir, és una bona proposta de dissabte, no solament, és a dir, per a tots els públics,
Sí. Solament
pel públic familiar, sinó per a tots els públics. No?
Ara igual em falla la memòria, Maribel, tu que potser te'n recordes més, jo crec que l'he vist aquest.
Sí, jo diria que sí,
perquè va ser magnífica.
El vam estrenar l'any 2019 i amb un èxit espectacular doncs, de públic, i això ens ha fet doncs, tornar a programar doncs, aquesta nova doncs, activitat, clar, la qual doncs, els protagonistes literalment són 4 joves artistes.
Sí, doncs això demà, que queden poquíssimes entrades, o sigui que afanyeu-vos. I si no dissabte de la setmana vinent, que en queden una mica més, però no queden totes, ja se n'han venut moltes. Per tant, si ja teniu clar que hi heu d'anar, que jo crec que, vaja, només que disposeu... Això dura una hora, vull dir que és que al final és fàcil i la canalla s'ho passen, us ho dic de veritat. Jo ara recordava... És que ara quan ho deies ho recordava, perquè va haver bona part de l'espectacle que me'l vaig passar observant el públic, observant les cares dels petits de casa i dels pares també, de les pares, vull dir, dels pares, de les mares i dels pares. I els petits s'ho passen bomba. Connecten tant amb aquests 4 personatges que hi ha a sobre de l'escenari, que és recomanable de veritat. A més, no és que es faigui allà, no, es fa curtíssim, curtíssim. Quan te n'adones ja s'ha acabat. That's a musical. És una bona recomanació,
És una recomanació també per les 6 de la tarda i després, just a l'acabar, a les 7 de la tarda, doncs, el públic que ho desitgi pot visitar l'exposició perquè fins a les 8 no tanquem doncs, les portes al públic.
Molt bé. Molt bé, doncs ja ho veieu, que hi ha bones propostes des del CaixaForum. Alguna més, Maribel?
Alguna més és que el dimarts 23 de novembre, a les 6 de la tarda, CaixaForum Lleida acollirà la segona sessió del cicle de cinema espiritual, no? Que vam tenir doncs, l'oportunitat de parlar la setmana passada. CaixaForum Lleida, un any més, es suma doncs, en aquesta mostra de cinema espiritual i que s'ha dut a terme durant 2 dimarts consecutius, no? El passat dimarts dia 16 i aquest dimarts dia 23 de novembre. Repeteixo, a les 6 de la tarda tindrem l'oportunitat de veure doncs, la pel·lícula Especials, no? És una història real de 2 amics que durant 20 anys han viscut un món diferent, el dels nens i el dels adolescents amb problemes d'espectre autista. I bé, això és una producció que us recomano doncs, especialment. En quin sentit? Perquè la pel·lícula va obtenir el premi del públic al Festival de Cinema de Sant Sebastià i va estar nominada a 8 premis César, a més, i el 2020 va guanyar el tercer premi de la Mostra de Cinema Espiritual. No? Uh-huh. En aquesta ocasió doncs, comptarem amb Magda Gregori, que és periodista i politòloga i cap de redacció de La Mira, la qual doncs, farà la presentació prèvia a l'inici de la pel·lícula i a l'acabar doncs, amenitzarà doncs, el col·loqui pertinent.
Molt bé, gràcies, Maribel.
A vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I busqué hasta la cima i no hallé el sentit.
2:45. Roser, teniu bona proposta des de l'Auditori Municipal Enric Granados,
Hola, bon dia. Sí, la veritat és que sí, és un cap de setmana que ja comencem avui ple de propostes per tots els públics i la proposta de diumenge també és molt especial.
Clar.
Si vols que comenci, dic breument el que tenim avui, per exemple.
Sí.
Ricardo? Molt bé. Mira, avui hi ha jazz. D'acord? Continuem amb el Festival de Jazz. Avui tenim l'ocasió d'escoltar l'Ignasi González amb el quartet Per tant, un intèrpret de Lleida, un contrabaixista reconeguríssim, amb una llarga trajectòria, i que, a més d'un gran instrumentista, també la seva tasca com a docent és molt valuosa. Uh-huh. I el que té d'especial avui, que és el primer projecte que, com a líder, no? Liderant aquest quartet, que està composat pel Xavier Monge al piano, que per tots coneguts, tots els que coneixem el jazz el coneixem, evidentment, el Roger Gutiérrez a la bateria i el Jaume Sanchís al saxo. La veritat és que tenir un músic tan important i que, a més, és de la ciutat, és un concert molt especial avui, també. Clar. És avui a les 10 de la nit, aquí a l'Auditori.
Que és a la sala 2, eh? A més, a la
sí,
sala de cambra.
Sí, és a la sala 2, exactament.
Que sempre dic el mateix, eh? Si la sala 1 destaca per la seva grandesa i sobretot per la bona acústica, la sala 2, a més de tot això, és una mica més petita, eh? Però l'acústica és excepcional, però és que a més, al ser així una mica més recollida, és aquella sala que t'envolta i que et fa estar tan a prop de l'acció, per entendre'ns, eh? En aquest cas dels músics, que és magnífica.
Sí, sí, tens tota la raó. Es crea com una sinergia molt especial entre músics i públic. A vegades hem fet concerts allí que realment genera una energia
sí.
Pròpiament molt especial, eh? Sí.
Sí, 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 sí. Això avui serà a partir de les
10
de la nit, eh? Les 10 de la nit.
Sí.
Demà a l'Auditori.
Demà continuem amb el Festival de Jazz Tardor i en aquesta ocasió tenim a pare i filla, que són los Fumeros, d'acord? Lucía i Horacio Fumero. Ell és un veterà contrabaixista argentí, però està instal·lat a Barcelona ja fa temps amb la seva filla. Ell és contrabaixista i ella és pianista. Llavors, diguéssim que fan un duet molt especial, amb molta sensibilitat. Uh-huh. I també barregen aquests elements de jazz també amb música popular. Vull dir que també pot estar molt bé i també és a la sala 2, amb la qual continuem amb aquest recolliment especial, amb aquesta manera d'escoltar sí. que és tant a tocar, no? Tant a prop dels músics. I la veritat que les dues propostes, demà sí que la proposta és a les 10:30, d'acord? A 10:45, i també és a la sala 2. I són les dues propostes de jazz tardor que tenim a l'Auditori avui i demà i que continuant amb el festival que està tenint tant d'èxit i la qualitat que s'està demostrant enguany, la veritat que no us ho perdeu, no us ho perdeu.
Home, penseu que el festival de jazz tardor o de jazz de Lleida estan a la 28a edició, eh? Per tant, el Josep Ramon Jové, que té una llarga trajectòria i experiència en tot plegat, la veritat és que és difícil, però cada any se supera d'un any a l'altre. Certament.
Sí. Ho parlem amb ell moltes vegades, perquè clar, cada costa molt, i més
costa
amb
molt.
Tot el que ha passat, i també amb això dels viatges internacionals, que no sap mai... I la veritat que cada any es supera, nosaltres sempre li diem, eh? Sí, 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 és incombustible. Sí.
Doncs avui i demà el Festival de Jazz de Lleida a l'Auditori, i diumenge... Teniu a la banda de Lleida amb un concert d'aquells que és que ja el teniu marcat al calendari. Ja està el d'aquest i el de l'any vinent. Ja el teniu marcat.
Sí, 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 ja és com una tradició i no l'Auditori necessita aquest concert. És a dir, és el concert de Santa Cecília, que en aquest cas es titula Les Set Edats, la banda municipal de Lleida, comandada i capitanejada, com sempre, pel seu director, Amadeu Urrea, amb diverses corals del territori, amb una soprano, la Lluïsa Piñero. La veritat que és un concert que és com a... l'esperem, i la gent ja, vull dir, s'hi llança, no? Per
sí.
això que hi ha poques entrades, que si algú encara no en detén, no dubti en agafar-la entre avui i demà màxim. I també perquè entre tot el repertori hi ha... sobretot s'estrenarà a les Càrregues 1 d'octubre una peça del mestre Jordi Cervelló, que també és ben especial, que es va estrenar ja a Barcelona el 23 de gener del 21 d'aquest any per la banda municipal de Barcelona, i aquest cop s'estrena per primer cop aquí a Lleida, no? La veritat que val molt la pena, i tot això també penso que també hi ha algú que ens ho pot explicar
Clar.
Molt millor, no?
Amadeu Urrea, director de la banda municipal de Lleida, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, Roser, Ricard, a tots.
Com estàs, Amadeu?
Bon dia.
Com estàs, Amadeu?
Sí. Bueno, estem amb els nervis allò que et surten perquè...
Però no m'ho diguis, Amadeu, que estàs nerviós, que tu ja portes moltes taules.
Sí, però saps com li va passar al capità de l'Armada Invencible, que diu, no he venido a luchar contra los elementos?
No, si jo em poso nerviós cada dia abans de començar el programa, eh? Són aquells nervis sants, eh? Que tens abans d'una actuació, t'entenc perfectament. Amadeu, és el concert de Santa Cecília, com dèiem amb la Roser, és aquell concert que ja és fix al calendari i que a més és esperat.
Sí, bueno, hem aconseguit al final que aquest concert sigui una tradició a casa nostra, i aquest any pues, nos ha sortit un concert, com diríem, molt nostrat, no? Perquè a part de l'obra aquesta que comentava la Roser, Les Cargues, que és un himne, l'altre dia parlava amb el Jordi Cervelló, diu, això és un himne a la pau, que no es confongui el públic, és una obra, és un poema sinfònic descriptiu del que va passar aquells dies a tota Catalunya, però comença amb tot el tema del concert de violí de Beethoven, que és un himne a la pau, no? I ja llavors, bueno, crec que la gent la gaudirà molt aquesta obra, perquè tot el que és la música descriptiva sempre pues, ha agradat a tothom. Mm-hmm. I bueno, i després pues, aquesta cantata, que per primera vegada també es va estrenar a Badalona, i avui, diguéssim, per Santa Cecília la portem aquí a l'auditori, i bueno, les set edats, el viure cadascuna des del naixement, la infantesa, l'adolescència, passant per la joventut, amb aquest un ritme frenètic, no? I que veus, no? Que després arribem a la maduresa i els cantants amb allò del got mig ple o el got mig buit, no? I, bueno, la veritat que l'hem gaudit moltíssim assajant-la, treballant-la. És una obra molt difícil, però segur que el públic ho agrairà molt.
I, Amadeu, si em deixes que et pregunti, parla'ns una mica de les corals que ens acompanyaran, també.
Pues la veritat és que el que dia, no?, que no hem vingut a lluitar contra els elements, perquè, com sabeu, pues, amb tot el tema de la Covid, pues, les corals són, diguéssim, el sector més afectat, perquè al cantar pues, tindran que cantar amb mascaretes, i clar, pues, se'ns han perdut unes quantes corals pel camí, i al final, pues, sí, tenim un gruix, tenim l'Orfeo Renaixença de Mollerussa, amb el Robert Soler al capdavant, o Borges Blanques i Castelldans amb la Lluïsa, i després tenim les dues de Lleida, la Coral Estela, la Gemma Naranjo, i el conjunt de veus del Centre de la Cros amb la directora, amb la Maria del Mar Jové. Han fet un treball excels, i després de conjunció també, pues, la veritat que al final ens ha quedat un cor d'unes 90 veus, però estàvem acostumats a cors de 140 veus, no?
I, sí, bueno, sí.
A més, pues, amb la mascareta, pues, per trobar l'equilibri entre músics i cantaires, pues, ens hem tingut que lligar les sabates tots.
Clar, és que ara anava a dir que clar, una coral amb mascareta, que aviam, que s'ha de fer així, perquè estem passant el que estem passant, però suposo que com a director notes, no?, que les notes o la intensitat de la veu canvie.
Bueno, canvie totalment. Clar. O sigui, és que hem arribat al punt que tenim que posar el text projectat, perquè sabem que si no, la claretat del text és el que surt perjudicat, perquè al final la potència del cantaire pues, la suplim, i després també l'afinació pues, no s'afecta. Però el que és la dicció i el que és la claretat de l'entesa del text és el que surt més perjudicat. O sigui, ho vivim en el dia a dia, no? Quan estàs en companys amb mascareta, ei, què has dit? Que no t'hagi acabat d'entendre. Sí, no?
Imagina't cantar.
Clar.
Imagina't cantar. Déu-n'hi-do. Però, bueno, afortunadament esteu sobre l'escenari,
Sí, no. La veritat és que jo estic convençut que... a veure, no... Per suport que no és un musical com el Fantasma de l'Òpera, que ja ens sonem les melodies, però l'Òscar, el compositor, l'Òscar Peñarroya, el compositor de les set edats, bueno, ha sabut transmetre en cadascun dels moviments, en cadascuna de les edats, fins i tot el de l'adolescència, és que és un tema del grup dels fets, no? És que, bueno, és amb un swing i dius, bueno, no em sona aquesta melodia, però bueno, és que et fa ballar, estàs a la cadira i estàs ballant, no?
Clar.
I els cantaires els veus a l'escenari movent-se, no? I dius, bueno, és això, és el que té quan un compositor té l'ofici molt de la mà.
Doncs això diumenge a la sala 1, evidentment, amb la quantitat de persones, sí. A la sala 1, sala gran de l'Auditori Municipal Enric Granados, a les 7 de la tarda. Ha estat amb nosaltres l'Amadeu Urrea, director de la Banda Municipal de Lleida. Amadeu, gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi molt bé diumenge.
Ens veiem el diumenge.
Una abraçada.
Adéu,
felicitats
adéu,
a tots els cantaires i tots els músics per fantàstics.
Sí, senyor. Una abraçada. Sí. Molt bé, nosaltres ja ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda. Maribel Tos, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Un divendres més.
I Roser Gort, escolta, un plaer que ens haguis tornat a acompanyar des de l'Auditori. Que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies igualment, eh? Que passi un molt bon cap de setmana.
Un minutet que ens separa de les 2 de la tarda. Ja saps que t'hem estat acompanyant de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Des de Lleida, amb les notícies de casa nostra i tota la informació de la gent o del que està passant a la província de Lleida, que al final és el que t'interessa. Tinc la mala notícia de recordar-te que seguim en pandèmia i que les xifres, doncs, tot i que a nivell de pressió hospitalària no són altes, ni molt menys, afortunadament, en quant a positius i les incidències són altes. Per tant, recorda que pots fer vida normal, però amb la mascareta, amb la distància física i si estàs en un lloc tancat, doncs ben ventilat i sense que estigui ple de gent. Va. Soc el Ricard Álvarez i tornem dilluns a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar bon divendres i aprofita el cap de setmana.